els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obra Cartes, amb Mercè Raga.
Què tal? Salutacions. Benvinguts a la nova edició de l'Obra Cartes. Aquí a la sintonia de Ràdio Estel continuem amb la nostra recerca de les cartes més interessants que volem compartir amb tota la nostra audiència, que ja sabem que sou molts. Nosaltres agraïm doncs la seva atenció per estar amb nosaltres aquí gaudint de les bones lletres, del bon escriure, dels sentiments, de les emocions. I avui a l'Obra Cartes us presentem doncs els ingredients, els plats del menú que ens ha preparat la nostra Obra Cartes especial, Buscar Cartes, la Isabel Blasco. Deixem recordar-te també que a la direcció tenim el Jordi Carretero i a la presentació el Joan Trias. Què tal, Joan, com estàs?
Hola, un plaer ser aquí, com sempre.
I també col·laborar avui a l'Obra Cartes ens ajuda doncs, a ampliar tota la informació, a treure tots els elements que ens puguin ajudar a interpretar millor la carta d'avui, l'historiador Joan Pallà. Què tal, Joan? Com estàs?
Hola, molt bé.
Nois, no sé si estareu d'acord amb mi, però la carta d'avui, la carta que volem presentar a la nostra audiència avui, és una carta de secrets de família, de secrets, d'anècdotes, de... Bé, no sé com dir-ho.
És una carta que sorprèn. Si més no, sorprèn.
Sí? Deixem-ho
així? A mi em va sorprendre molt.
Us sembla si l'escoltem?
Benvolgut, senyor president. Em permet la llibertat d'interrompre el seu valuós temps i el del seu personal a la Casa Blanca? Conscient dels crítics dies pels quals travessa la nació, només ho faig perquè només des de les exclusives atribucions del seu alt càrrec pot ajudar-me en la meva difícil i singular situació. Permeteu-me resumir, tan breument com sigui possible, les circumstàncies en què em trobo, la solució de les quals es podria aconseguir fàcilment en cas que vostè se senti mogut a intercedir per mi. Sóc el nebot i únic descendent del malfamós canceller i líder d'Alemanya que avui tan despòticament intenta esclavitzar els pobles lliures i cristians del món. Sota la seva magistral direcció, senyor president, homes de tots els credos i nacionalitats estan lliurant una batalla desesperada per determinar, en última instància, si finalment serveixen i viuen en una societat ètica en Déu o són esclavitzats per un règim diabòlic i pagà. A hores d'ara, tothom hauria de fer-se la pregunta de quina causa està disposada a servir. Per a la gent lliure amb un profund sentiment religiós, no pot haver-hi altra cosa que una sola resposta i una sola elecció que els sostindrà sempre fins a la marc final. Jo només sóc un entre molts, però tinc una vida per lliurar i puc prestar un servei a aquesta gran causa perquè, amb l'ajuda de tots, triomfi al final. Tots els meus familiars i amics marxaran aviat en defensa de la llibertat i la decència sota la bandera de les barres i les estrelles. Per això, senyor president, li presento respectuosament aquesta petició per preguntar-li si em permetria unir-me a la seva lluita contra la tirania i l'opressió. En l'actualitat, això se m'ha negat, perquè quan em vaig escapar del Reich del 1939, em vaig convertir en súbdit britànic. Vaig venir als Estats Units amb la meva mare irlandesa per reunir-me amb els meus familiars. Alhora em van oferir un contracte per escriure i donar conferències als Estats Units i la pressió no em va deixar temps necessari per sol·licitar la nacionalitat. Per tant, vaig haver de venir en qualitat de visitant. He intentat unir-me a les forces britàniques, però el meu èxit com a conferenciant m'havia convertit probablement en un dels millors oradors polítics amb major nombre d'assistents, i la policia s'ha vist obligada freqüentment a haver de controlar multituds clamoroses que intentaven entrar a Boston, a Chicago i a altres ciutats. Això va provocar en les autoritats britàniques una resposta negativa a la meva petició. Els britànics són un poble estret de mires i, alhora, amables i cortesos. És la meva impressió errònia o encertada i crec que, a la llarga, no podrien sentir simpatia per una persona amb el meu nom. L'alt cost del procediment legal britànic que exigiria canviar-me el nom és una solució que escapa a les meves possibilitats financeres. Alhora, dubto que l'exèrcit canadenc facilités la meva entrada en les forces armades. Tal com estan les coses, i sense cap orientació oficial, em sembla que intentar allistar-me com a nebot de Hitler és una cosa que requereix una estranya classe de valentia que sóc incapaç de reunir, privat, com estic, de qualsevol suport oficial. Pel que fa a la meva integritat, només puc dir que és una qüestió que consta i es pot comparar d'alguna manera a l'esperit previsor amb el qual vostè, amb tot l'enginy propi de l'art de governar, va arrencar del Congrés americà les armes que avui constitueixen la veritable defensa de la nació en aquesta crisi. També puc reflectir que, en un moment de gran complaença i ignorància, vaig tractar de fer les coses que, com a cristià, sabia que eren el correcte. Com a fugitiu de la Gestapo, vaig advertir a França, a través de la premsa, que Hitler planejava envair-la aquell mateix any. També vaig avisar al poble britànic pels mateixos mitjans que l'anomenada solució de Munic era un mite que portaria terribles conseqüències. A la meva arribada als Estats Units, vaig informar immediatament la premsa que Hitler deixaria anar el seu Frankenstein contra la civilització aquell any. Encara que ningú no va fer cas al que vaig dir, vaig seguir donant conferències i escrivint als Estats Units. Ara, el temps d'escriure i parlar ha passat i només sóc conscient del gran deute que la meva mare i jo devem als Estats Units. Més que cap altra cosa, m'agradaria veure aviat el combat actiu i, per tant, ser acceptat pels meus amics i companys com un més en aquesta gran lluita per la llibertat. Només faria falta una decisió favorable per la seva part cap a la meva petició per a garantir el manteniment del benèvol esperit del poble americà del qual em sento part. Amb el més gran dels respectes, li asseguro, senyor president, que de la mateixa manera que vaig fer en el passat, faria tot el possible en el futur per ser digne del gran honor per rebre la seva amable ajuda, amb la certesa que els meus esforços a favor dels grans principis de la democràcia seran almenys comparats a les accions de molts individus que per molt de temps han estat indignes del privilegi d'anomenar-se ells mateixos americans. Per tant, puc aventurar-me a esperar, senyor president, que en la confusió d'aquest enorme conflicte no rebutjarà la meva petició per raons de les quals jo no sóc responsable? Per a mi no hi podria haver major honor que servir-lo i major privilegi que haver lluitat i ser part de la construcció del títol amb què passarà a la posteritat com el més gran alliberador del sofriment humà en la història de la política. Seria feliç de donar-li qualsevol informació addicional que pugui ser requerida i em prenc la llibertat d'adjuntar una circular que conté alguns detalls sobre mi mateix. Permeteu-me, senyor president, expressar els meus millors desitjos per a la seva salut i felicitat, juntament amb l'esperança que aviat pogués liderar tots els homes del món que creuen en la decència cap a una victòria gloriosa. Seu sincerament, Patrick Hitler.
Estàs escoltant l'Obrecartes a Ràdio Estel.
I Ja els hem dit que avui era una obra cartes de sorpreses. No hem volgut desvetllar el nom de les persones que formen part d'aquesta carta. Està clar que... A veure si ho han pogut desvetllar per vostès mateixos, però l'emissor de la carta era Patrick Hitler, d'acord? Deixo aquest nom. I qui va rebre aquesta carta era el president Roosevelt. Per tant, amb aquests dos personatges, jo ara els deixo aquí a l'obra cartes. Dono pas a les veus dels grans historiadors. Joan Trias i Joan Pallarès, per on comencem? Ja teca, eh? Jo, si m'ho permeten, avui estaré d'oient.
Déu-n'hi-do.
Molt bé. Ja teca.
Joan, va, comencem per l'emissor d'aquesta carta.
D'entrada, home, és un personatge que jo crec que si me'l trobo a la cua del metge, i és d'allà a la secció de psiquiatria, doncs bé, li segueixo la corrent per descomptat, perquè pot ser inclús perillós, no? Realment, bé, es marca unes medalles. Jo crec que és el digne nebot del seu oncle.
És una mica barrut, eh, Joan? La gent ha de saber que mentre escoltem la carta aquí anàvem comentant una mica. És una mica barrut, sobretot quan diu això de perquè quan jo em vaig escapar del Reich el 39, bueno, això d'escapar-se és molt matitzable.
Ell havia nascut ja a Anglaterra. Estem parlant de William Patrick Hitler. D'entrada hi ha l'arbre genealògic d'en Hitler.
Ja és estrany, eh?
Ja és estrany, perquè la seva àvia va ser mare soltera. Aleshores es va casar, és a dir, el cognom de Hitler li ve després de que es va casar al cap de 4 o 5 anys amb un moliner, que a més era 7 o 8 anys més jove que ella, i aquest moliner va ser el que li va donar el nom de Hitler a la nissaga. L'àvia sembla que era jueva o tenia almenys algun ascendent jueu.
Tot i que això està en discussió, eh, Joan?
Bé, normalment les biografies una mica serioses del Hitler això ho donen com a bastant segur. Uh-huh. I aquest, doncs, diguéssim, germanastre de Hitler, doncs va néixer, el seu pare el va tenir amb un primer matrimoni que es va casar amb l'avi aquest, diguéssim, l'avi, el pare aquest d'en Hitler era, es feia passar doncs, per un gran hostaler, uh-huh. Un gran hostaler de l'alta societat i que estava de viatge de plaer per Anglaterra quan realment no era més que un cambrer i que va conèixer doncs, la dona que va ser la pare d'aquest, diguéssim, d'aquest germanastre. Va tindre allà un parell de criatures, però evidentment era una persona d'un caràcter violent, d'un tarannà molt excitable, i evidentment va tornar doncs, cap a Alemanya. El matrimoni aquest es va separar. Aquest Aloïs, aquest Lluís, va quedar allà amb el moment britànic, i després en Hitler va tenir de la seva mare, és a dir, el pare de la seva mare van tenir, no sé si van ser 4 o 5 germans. La més petita és la d'una germana que va morir, la Paula, va morir el 1960, és a dir, va morir molt després de Hitler, i havia nascut el 1896. És a dir, tots són del segle passat, però tots són més o menys d'una mateixa tongada. Per tant, sembla que la família Hitler alemanya, a la família Hitler britànica, ja no es tenien massa contacte des d'un bon començament, si és que realment aquest el va arribar a conèixer, no?, amb el seu oncle, no ho sé.
De fet, sí que està documentat, Joan, que Patrick Hitler va voler conèixer el seu oncle. De fet, la primera vegada que el va voler conèixer va ser amb un dels primers mítings famosos que ell donava a les tavernes a Berlín, a la ciutat de Berlín, i que, de fet, aquell dia no el va poder conèixer perquè hi havia tanta gent intentant escoltar Hitler que no va poder fer-ho, però sí que més tard es va poder posar en contacte amb ell i Hitler, de seguida, no va voler moure gaire la cosa. Això de que tingués família anglòfona no li feia gaire gràcia que se sapigués, eh?
Sí, no li feia gaire gràcia, com moltes coses de la Guerra Mundial i de l'ascens de Hitler no fa gràcia que se sàpiga, i que realment, doncs, això que parlem ara del món globalitzat, que tothom estava barrejat amb tothom i que, bé, ja passava en aquells moments, en els moments dels anys 30, el món també estava prou globalitzat i el mateix ascens d'en Hitler, que en aquests moments parlem ja, diguéssim, de l'oncle, no?, de l'oncle Hitler, i en aquells moments, bueno, s'ha de dir que el seu règim va pujar i va pujar com l'escuma, i tothom diu, home, van arribar al poder d'una manera democràtica. El que passa és que no diu, és a dir, tothom sap també el context que estava, la gran depressió que va entrar a Alemanya, les grans indemnitzacions de guerra que va tindre de pagar de la Primera Guerra Mundial, les grans condicions, però el que no sap ningú, o ningú li agrada recordar, és com va ser finançat aquest aquesta pujança del nazisme, no? I en darrere, pues, la finançament d'empreses, pues, com la Ford, la General Motors, la DuPont, la Westinghouse, la General Electric, la mateixa, bueno, per desonar les alemanyes, jo estic parlant ara, la Kodak, la Singer, la JP Morgan, per exemple, la IBM, la ITT, i evidentment, naturalment, les alemanyes, la Bayer, la Bosch, la Hoech, totes aquestes per descomptat, però d'empreses americanes, per tant, sorprèn, i realment, bé, Hitler va voler aprofitar el nacionalisme alemany i en va fer una bandera, però aquesta barreja era molt més gran del que es pot arribar a semblar.
De fet, Patrick Hitler, continuem amb la seva coneixença, el seu intent de conèixer el seu tiet i el rebuig que el seu tiet li oferia. Patrick Hitler, de fet, volia, doncs, escalar posicions, no? Ja que tenia, doncs, un tiet, en aquells moments, canceller, que no Führer.
Sí, sí, sí.
Doncs, i cal remarcar la diferència, de
moment era
canceller. Doncs ell volia escalar posicions, volia estar immers en la política alemana, encara que ell fos britànic, i el seu tiet li va negar. D'aquí surt un article que Patrick Hitler va publicar el 4 de juliol del 39 a la revista Look, Joan, un article on deixa el seu tiet a l'alçada d'un campanar, eh? Li diu de tot. I, de fet, es comenta, no? Les coses d'aquelles que no estan gaire aprovades, que Patrick Hitler, doncs, li hauria fet xantatge amb això de donar a conèixer que tenia parents jueus.
Podria ser perfectament.
Algú que no li hagués
podria
fet
ser perfectament.
Gràcia,
i, a més,
el mateix Hitler.
Amb la carta casa perfectament, que era una persona no masses escrúpols. Vull dir que no, tal com el seu oncle no tenia gaires escrúpols en eliminar la gent, doncs ell, pues, també no tenia gaires escrúpols a l'hora de pujar. Hauria sigut perfectament un gran nazi i realment no li haguessin, no hagués tingut ni dos dits de vergonya pel tema. Vull dir que està claríssim.
Tot i néixer a llocs diferents, la família marca, eh?
Sí, ja marca. Ja ve del pare, ja dic que el pare era un... Bueno, el mateix Hitler explica de son pare, perdonant, doncs, el pare dels dos, diguéssim, o l'avi, el pare i avi d'un i de l'altre, doncs, de com realment pagava la mare, pagava els germans, pagava tothom, era un home violentíssim, no? Doncs, bé, inclús en la seva biografia, testimonis, en parlen de l'extrema violència d'aquest home, per tant, ja no és d'estranyar.
Si seguim endavant amb la vida de Patrick Hitler, doncs aquest home, no? Va decidir intentar apuntar-se, allistar-se a l'exèrcit americà.
Sí.
I és per això que li envia la carta al president Roosevelt.
Sí, i a més estava en una edat, ell neix el 1911 a Liverpool, i nascut a Liverpool el 1911, el que significa és que no d'això, que vull dir que estava en edat perfectament d'anar a la guerra, no? El que passa és que, bueno, ell no va arribar, s'ho intenta, al final va aconseguir ser...
Cal dir que ell va ser acceptat,
sí, va ser acceptat
després d'una investigació de l'FBI que va manar Roosevelt.
Exacte.
Per saber si era veritat o no.
Per cert, has parlat de l'FBI. De l'FBI podria comentar una cosa. No l'FBI, concretament de la CIA, diguéssim, de la part exterior. L'FBI és dels assumptes més interns. Els serveis secrets alemanys del Tercer Reich, bueno, del Tercer Reich, no, sinó de l'època encara de després de la guerra, van ser creats amb l'ajuda de la CIA.
Déu-n'hi-do.
És a dir, del que era l'equivalent a la CIA a l'època, doncs bé, allò que dèiem de les empreses, la finança, al final el monstre no es va crear sol. Algú va ajudar a crear-li, algú li va donar un cop de mà perquè creixés.
Igual que algú, i ja en parlarem d'això, igual que algú els va ajudar a escapar després, a grans els càrrecs.
Exacte, i els talibans, doncs, sabem d'on van sortir, perquè llavors anaven contra Rússia, i llavors, evidentment, els van armar, i després, doncs, bueno, els van sortir com els van sortir.
Cal dir que Patrick Hitler sí que va arribar a allistar-se a l'exèrcit nord-americà, tot i que mai va entrar en combat, no va ser un dels 150.000 soldats que un 6 de juny del 44 va desembarcar a Normandia.
No, i a més, jo imagino que per edat també ell, per l'edat que havia nascut, jo imagino que ja hauria estar molt al final de la guerra per ser allistat, encara que en aquells moments ho agafaven tot. Al final va aconseguir també canviar-se de nom, això sí, va continuar, va viure fins època relativament recent.
Una guerra, Joan, i passem de puntetes perquè podríem estar aquí hores i hores parlant-ne. Una guerra molt cruenta que va deixar prop de 70 milions de morts, eh?
70 milions de morts, és a dir, Europa ha tingut, evidentment, la Segona Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial també, déu-n'hi-do, les mortaldats, i bé, ja ens hauríem de remuntar a les guerres napoleòniques per també pràcticament un extermini total. L'home es va arribar a dir al final William Patrick Stewart Houston, que és de que tampoc és que siguin uns noms molt originals, això de Stewart Houston, vull dir, no són noms d'aquells genuïnament, dius, però bé, són molt americans.
I una guerra que, ostres, si algú podem dir bo de les guerres, tot i que no hauríem d'anomenar-ho així, és que va sentar precedent en els drets humans, per les posteriors guerres.
Sí, bueno, cada guerra, des de, per exemple, des de la batalla de Solferino, doncs que l'Henri Dunant s'inspira en els desastres d'aquella batalla de Solferino per fundar la Creu Roja Internacional, la Societat de Nacions, que surt després de la Primera Guerra Mundial, la ONU, que surt després de la Segona Guerra Mundial, totes són molt bons propòsits, és a dir, tothom estava molt paradit els moments que esclata la pau, però al cap d'uns quants anys hi tornen i, evidentment, no tenen remei. Una frase, ja que estem parlant de la família Hitler, una frase que va dir Hitler, que segurament si no l'hagués dit ell, doncs, hauria caigut en l'oblit, i és que no, la pau al món només existirà quan el penúltim home hagi matat l'últim. Al revés, quan l'últim home hagi matat el penúltim.
Cal dir que després de la guerra Patrick Hitler va canviar de nom i de cognom.
Sí, Stewart Houston.
Uh-huh. I, però un dels seus fills sí que el va anomenar Adolf.
Això també és curiós. És el que no tenia, diguéssim...
Tot i el rebuig de la família.
Sí, tot el rebuig de la família, però ara, pobre nen, jo no m'imagino a casa seva molt bé, però quan a l'escola el cridaven Adolf Hitler, no sé què contestaven els companys.
Això sí que el dia que va passar a Alemanya, i és que Alemanya, just abans de la guerra, si agafàvem el llistat telefònic, Joan, ja hi havia molts Hitlers, i just posteriorment, després de la guerra, no n'hi havia cap.
Van desaparèixer, sí, és una mica quedar que aquell nom és sostenir agafar el nom de la mare o canviar-se una mica perquè menuda brometa la que és dir-se un nom d'una persona així, no?
I és que déu-n'hi-do la història que ens va deixar la família Hitler, i ara ho podem saber, no només Adolf Hitler, sinó també Patrick Hitler, aquest familiar.
Que va morir, que ara va tenir de temps de veure unes quantes guerres més, com la guerra de Corea, la guerra del Vietnam, i unes quantes que van haver-hi posteriorment, perquè va morir l'any 87.
Es va quedar a viure als Estats Units?
Es va quedar a viure als Estats Units, sí.
Hem parlat de Patrick Hitler, de la família Hitler. Segur que molts oients desconeixien aquesta idea de cara endins, no? De la família de Hitler.
Sí, de totes maneres, històricament és una anècdota, no? Però no deixa de ser curiós, diguéssim, allò que dius, noi, més val no fiar-te'n de ningú de la família, perquè dius, allò de tal palo te l'estilla.
Però sí que és una història truculenta, Joan?
Sí, sí, sí.
Doncs, nois, m'heu deixat... amb els... Jo avui he estat oient, eh? No volia
ben fet,
posar-me...
Ben fet. No, ja veiem uns ulls com a taronges aquí, anant mirant.
Exacte. M'ha agradat molt, també, formar part de l'altre costat, eh? Com a oient de l'Obra Cartes. Bé, nosaltres el que podem fer ara és emplaçar els nostres oients.
Envia'ns la teva carta per correu postal a l'adreça Comtes de Bell-lloc 6769 08014 de Barcelona.
Doncs ja saps, si ens vols escriure una carta, si ens vols fer qualsevol pregunta al voltant de tots els temes que tractem aquí a l'Obra Cartes, seran benvingudes totes les lletres. Joan Pallarès, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, adéu-siau.
Joan Trias.
Fins la propera, un plaer.
A vosaltres, emplaçar-vos això, eh? La propera edició de l'Obra Cartes. Estarem aquí esperant la vostra carta.
L'Obra Cartes.
un podcast de Ràdio Estel.